més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís d'aquest dimecres, dia 19 d'octubre. 6 partits, 2 titularitats i la sensació que aquest pas endavant que se li reclamava l'està fent. David Estals està trucant a la porta, no sortia com a titular indiscutible, segurament a l'inici de temporada. El seu rol, sobretot, venia molt marcat pel que havia estat el seu protagonisme testimonial en els últims anys, com un jove de la casa que havia gaudit de minuts en campanyes anteriors, fins i tot a segona A, però de manera intermitent, amb comptagotes. Fins i tot va sortir mig any cedit al Prat. És evident que el perfil jove i inexpert de la plantilla d'aquesta temporada, més low cost que altres anys, l'ajudava a fer aquest salt i sembla que de moment l'està assumint, aportant-li una guspira extra a l'equip, una marxeta de més, amb la rauxa d'algú que és de la casa i que vol fer-s'hi un lloc. I després del bon paper coral, però també fent la lectura individual del mateix Chino, seria estrany no veure'l més sovint als partits d'aquest mes, per exemple, al centre d'esports. Està responent, i és la millor de les notícies, veient que és un jugador de Sabadell i format al Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Comencem avui un dia més amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona femení s'estrena avui a la Champions. El vigent subcampió rep el Benfica. A partir de les 9, el Johan Cruyff, sense les lesionades, Jana, Alexia, Catacoll, Salma, Bruna i Emma. 4 partits de primera juguen avui, entre els quals l'Elche Madrid a les 9. Els 3 catalans, Girona, Espanyol i Barça, juguen demà. Juanpe es baixa d'última hora a l'equip de Mitchell. Héctor Bellerín reapareix a la convocatòria contra el Villarreal, deixant enrere el lateral dret del Barça la lesió patida al Soli. Ahir l'Atlético es va deixar 2 punts contra el Rayo amb l'empat de penal de Falcao per l'equip ballacà. El temps s'ha afegit. I segona victòria en 3 jornades del Barcelona a l'Eurolliga de bàsquet. L'equip de Jasikevicius va batre el Bayern a Munic per 73-84 gràcies a l'encert des de fora de la Provítola i de Brines. Els blaugrana van tenir un encert del 50% en triples. Ivan Romeo és el primer fitxatge del Movistar. El jove de tan sols 19 anys signa fins al 2025. L'equip ciclista ja ha anunciat que dirà una incorporació més a les 2, d'aquí a una hora, i una altra a les 5. A la Lliga Nacional de Futbol Sala, el Barcelona ha consolidat el seu lideratge, la 5a victòria consecutiva, 5-5, ahir 5-3 davant del Valdepeñas. Mateus, això sí, s'estarà un mes de baixa per un trencament muscular. I per últim, Aleix Gómez, amb el Barça d'handbol, guanya el primer partit del Mundial de Clubs, l'anomenat Superglob, que té lloc a l'Aràbia. Els blaugrana no van tenir problemes per desfer-se del Ministros mexicà per un escandalós 50-18. Amb 2 gols de l'extrem sabadellenc, un dels quals de penal. Demà el rival serà l'Esperance tunisià. Aquí a casa nostra.
Es comenta la recepció.
Tindrem avui a Claudi Martí en directe des del carrer Montcada, la seu històrica de la natació Sabadell, també la roda de premsa de David Estals, Pol Roger, un exarlequinat a l'Intercity, o la problemàtica del Sabadell Rugby Club amb les fitxes.
L'actualitat de la primera ref.
Començo per una última hora que no fa referència directament a la primera ref, sinó a la segona, però que té vinculació directa amb el Sabadell. Atenció, Antonio Hidalgo suplirà a Cejo a la banqueta del Sevilla Atlético, segons publica el diari de Sevilla, 6 de derrotes seguides pel filial de Nervión, acabarien amb aquesta destitució. Havia sonat per banquetes de primera federació, però finalment sembla que Antonio Hidalgo dirigirà el segon equip del Sevilla. Ara sí, més teca de primera federació. A les 8, avui, Talavera-Mérida, al Prado, es posa el dia la primera ref a l'altre grup. També juga avui el Real Unión, l'únic d'aquesta categoria que segueix a la Copa Federació. A 2 de 9, visita l'Arenteiro, mitja hora abans, Alzira, San Roque de Lepe, als 4 ja classificats classificats per la Copa del Rei. I per cert, entre les millors audiències del cap de setmana, es cola un partit de Primera Federació, el duel de la Comunitat Valenciana Alcoyano-Castellón, només per darrere dels 10 de primera i del Liverpool City. Segons aquestes audiències, a través de Punt, 40.000 persones van veure el partit.
La notícia curiosa.
Sergi Giral confirma la seva participació al Rally Dakar Clàssic de l'any que ve. La part curiosa és que el copilot sabadellenc ha demanat als seus amics que li decoressin el casc. I ja tenim el resultat, obra del Jordi Batlle. El podeu trobar a Gigi Races a Instagram amb el dibuix fet a mà de Giral entre dunes i asfalt.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Astana Ordabasi a les 3 semifinals de la Copa del Kazakhstan.
I a les xarxes socials.
Una història de Mati Ortiz des de dalt de la Mola amb l'equip de waterpolo femení de l'Estalpul Natació Sabadell. Per tant, dia diferent al que té el conjunt de David Palma avui.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un davanter que va passar de puntetes pel Sabadell, sobretot veient el seu potencial i la seva història. Avui fa anys, Raúl Tamudo.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Clavats per sobre de la una, entrem en matèria. Avui que estarem entre la Nova Creu Alta i el carrer Moncada, la seu històrica del Natació Sabadell. Demà, recordeu, eleccions a l'entitat amb més socis de l'esport local, de l'esport sabadellenc. Abans, però, tenim roda de premsa d'un sabadellenc, tot i que nascut a Benvenida, a Extremadura, com és el David Estals, que s'està fent un foradet i de quina manera els plans de Gabri García a les alineacions del centre d'esport Sabadell. Per tant, comencem per la Nova Creu Alta, comencem per aquesta setmana que ens ha de portar dissabte a les 7 a jugar contra l'Intercity de Sant Joan a la Nova Creu Alta. Sergi Garcés, Nova Creu Alta, com estàs?
Molt bona tarda.
Tot a punt per aquí, hi ha hagut entrenament avui, de fet, en el mateix escenari.
Sí, entrenament aquí, a l'estadi de la Nova Creu Alta, i bé, han acabat fa una estoneta. De fet, alguns dels integrants de la plantilla arlequinada ja han enfilat cap a casa. Altres estan jugant al tradicional torneig no oficial de ping-pong, o perquè no se'ns enfadi la gent del club i de Falcons, de tenis taula, ja sabeu, allò de la víbora Altimira. I res, i esperant que surti el protagonista d'avui, el Xino Estals.
No està jugant, no, per això, a tenis taula, ell?
No, el que passa que ha anat al gimnàs i ens deien que potser algun minutet, si havia de passar per la dutxa, que algun minutet amb retard aniríem. Si no, haurem sortir amb roba d'entrenament i bé, per la nostra part, si vol sortir i res, tant d'encés si no va molt polit o no.
Doncs esperarem a veure si anem amb aquest punt de retard o no. La compareixença prevista per d'aquí a 3 minuts i mig clavats en una setmana que ens porta a jugar contra Intercity, en una setmana que porta ja dues sessions d'entrenament, la d'ahir a Olímpia, en parlàvem aquí a l'estudi ara fa 24 hores amb Pelayo Suárez i també aquesta la Nova Creu Alta. Amb alguna novetat, per cert, o no? Per exemple, amb el capítol de Marc Vargas.
No, de moment sense notícies. No l'hem vist per aquí, tampoc hem vist a Joanet. Estava en el cas del jugador lleidatans, deien que avui ha fent gimnàs. Per tant, el veurem, suposo, si no ha marxat ja, doncs sortir per aquestes instal·lacions. Mira, si abans ho dic, aquí el tenim. A punt d'enfilar la sortida de vestidors cap a la zona mixta i de la zona mixta cap al carrer. Per tant, en el cas de Joanet, parlo. A Marc Vargas directament no l'hem vist avui per les instal·lacions de la Nova Creu Alta. I, per tant, sense novetat que puguem avançar ara de si hi ha resultat ja, si tenim algun resultat per conèixer l'abast real de la lesió del jugador manresà. Recordem, es va lesionar muscularment, sobre el paper, muscularment, en els primers minuts del partit de dissabte contra el Barça Atlètic. Va ser substituït a la mitja part i, com diem, a l'espera d'aquestes proves, que ja de segur, ho dèiem al llarg dels últims dies, Adri, el faran ser baixa per al partit d'aquest dissabte davant Intercity.
I aquí el dubte, el que dèiem ahir, no? Amb Pelayo rendint a bon nivell, la veritat, el Johan Cruyff, amb Morgado, amb Guillem Molina, que reapareix. Un dels principals dubtes, encara que és veritat, Sergi, que si parlem de dubtes d'un entrenador com Gabri García, que és capaç de fer-te 6 canvis en l'11 d'una setmana per l'altra, potser estem focalitzant ara aquí a la zona de centrals i la cosa no només acaba aquí. Però jo tinc aquest dubte de veure què passarà amb Guillem Molina, que ho ha jugat tot sempre que no ha estat o lesionat o sancionat. És veritat que es va perdre, per exemple, la mitja part del segon temps contra la Morevieta, després d'una primera meitat per oblidar, però em refereixo que sempre ha sortit d'inici quan ha estat disponible. Aquí és una bona incògnita, no? Què passarà ara?
Sí, és un dels interrogants, encara que, com dius, el que ens està acostumant Gabri en el poc que el tenim tractat i en el poc que portem de temporada, és que això és gairebé, no et diré una loteria, perquè entenem, i vull creure així, i segur que és així, que és una loteria ben estudiada al llarg de la setmana, però que no et pots fixar massa en mantenir un bloc més o menys consolidat a l'hora d'establir qui serà el possible o teòric 11 titular d'una setmana cap a una altra. Per tant, sí, el dubte és perquè torna Guillem Molina després de l'ascensió, però que podria ser aquesta o 10 més les sorpreses que pugui introduir el tècnic de Sallent de cara a del partit del cap de setmana. Vols que t'apunti una cosa mentre esperem a David Estals? Ho dic perquè ja que aquests dies, i ahir ho sentíem en veu de diferents penyes del club, s'està parlant molt de la seguretat, s'està parlant molt de les protestes o de la protesta que hi haurà aquest cap de setmana coincidint amb el partit amb Intercity. Ara mateix està havent-hi reunió amb els cossos de seguretat i el club, de nou, reunió amb a la seu de Mossos d'Esquadra per intentar tornar a arribar a un principi d'acord o com a mínim alleugerir aquesta rigidesa, aquest punt d'estricte amb el qual s'està treballant. Vestit de, no d'entrenament, perquè vam vas de carrer, amb sabatilles de carrer i no amb les botes de tacs, però això ja va. Per tant, estem entrant a la sala de premsa i amb David Estals ja a la taula principal.
Doncs escoltem el Xino Estals, el jugador de Bienvenida, tot i que del barri de Poblenou des de ben petitó, d'aquí de Sabadell, amb aquesta reunió que està en paral·lel entre Mossos d'Esquadra i el Centre d'Esports. Comença la roda de premsa de David Estals.
La primera que et vull preguntar, evidentment, és una miqueta per com estàs veient aquesta temporada, com t'estàs sentint tu. Deia el míster l'altre dia que les oportunitats són pels que se les guanyen durant la setmana, i hem de tenir molt clar que tu estàs sent una de les sorpreses agradables en aquest inici de campionat.
Buenas tardes, la verdad es que sí, estoy muy contento. Después de 2 años difíciles, pues ahora tengo el premio que tanto he trabajado y la verdad es que me ha dado mucha confianza y estoy muy contento.
Sí, David, l'altre dia
posant-lo d'exemple d'això.
Si demostra que tens confiança en tu,
aquest punt de confiança.
Bueno, al principio de temporada es verdad que yo llegaba desanimado porque no tenía la confianza que tenía en juveniles, de no haber jugado el año pasado nada, y tuve una conversación con él que me vino muy bien, y a partir de ese día he ganado confianza y muy contento.
Com s'està sentint ell?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Ya estoy recordando el pasado cuando jugaba en juvenil, jugaba tranquilo, tenía confianza de desbordar, de jugar fácil, y la verdad es que muy bien.
Sí, seguint una mica en aquesta línia del que estem preguntant, al principi suposo que el jugador està també una mica a vegades mal acostumat a que una cosa és el que li pot dir l'entrenador en una xerrada, però després els fets s'han de demostrar o s'han de poder corroborar. En aquest sentit, a part de estar satisfet per la feina i pel paper que t'està donant el míster, m'imagino que també veure que les paraules es confirmen en fets també ha de ser aquest punt de confiança extra.
Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo tengo que seguir trabajando y ya está.
Decías ahora mismo que estabas un poco desanimado. No sé si a qué te refieres, un poco de que no venías de jugar.
Sí, a que es debía una mica aquest desànim.
Cuando te llamaron te sorprendió.
Bueno, yo tuve conversaciones con Jaume y me dijo que querían apostar por mí, que sabían de mi potencial. Y la verdad es que después del año pasado de no tener minutos, protagonismo y de tener 2 roturas, no venía con la misma confianza que tenía antes y eso.
Analizamos un poco y hablo del equipo, venís de una victoria importante en el Johan Cruyff, imagino que esto os ha ayudado, de hecho estáis a 2 puntos del play-off. Que...
Parlant una mica de la situació de l'equip, com ha reaccionat després de la victòria, evidentment.
Esto está muy...
molt igualat.
Ahora Intercity, imagino que la victoria del otro día os ayuda también a encarar esta forma en casa, donde os estabais sintiendo cómodos.
Tornant a casa i sentir-se còmodes després de la victòria aconseguida al Johan Cruyff.
Sí, bueno, era una victoria que necesitábamos porque hemos hecho mucho trabajo. Lo habíamos hablado durante la semana que era el partido para hacerlo y el equipo para hacerlo, y la verdad es que nos ha venido muy bien. Pero si esta semana no competimos y salimos a por los tres puntos, no ha servido para nada.
S'havia arribat a perdre, David, la confiança en el grup? El grup havia arribat a perdre un punt de confiança amb aquests resultats, sobretot parlo dels dos seguits aquests de Logroño i el d'Ensa a casa?
No, no, la confiança sempre està. Nada más hay que ver los entrenos que hacemos, la intensidad que metemos. La confianza en el grupo no se ha perdido nunca. Nosotros seguimos creyendo en las instrucciones del míster y trabajando.
Lo que está claro es que el míster apuesta por las rotaciones. No sé cómo lo veis vosotros, los jugadores. ¿Sabéis? ¿Más enchufados, más preocupados, pendientes?
¿Cómo están en aquel sentido?
Bueno, al final, cuando tienes un equipo que todos tienen nivel, es lo que hay y hay que seguir trabajando todos juntos. Al que le toque, le toca, y a los que están fuera, apoyar desde fuera, y cuando te toque participar, pues te toca participar. Pero el míster tiene un gran problema, es que estamos todos al mismo nivel y hay que ayudar todos desde donde toque.
¿Y qué nos puedes decir del rival?
¿Qué puedes decir del Intercity?
Bueno, es un equipo difícil, hecho para estar arriba, y bueno, pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestro juego, y si nosotros hacemos las cosas como tocan y tenemos que hacerlas, seguro que conseguiremos la victoria.
Sí, fins ara el que més li ha pogut costar a l'equip, David, és precisament que aquí a casa els rivals, teòricament, Calahorres, Cornellà, venen més a especular, a veure-les venir. A la que us heu trobat un equip com el Barça Atlètic que ofereix aquesta possibilitat, l'equip s'ha sentit més còmode. Tens una mica que l'Intercity, tot i el seu potencial, pugui agafar aquesta idea de dir, bé, que sigui el Sabadell el que proposi i això dificulti?
Sí, bueno, hemos estado hablando, es un equipo que le gusta atacar y hemos estado hablando que a las pérdidas podemos hacer daño a la espalda y habrá que ver cómo vienen.
Sí, hablando un poco de temporadas antes, que ha estado aquí, no saben, de primera...
Te preguntan por otras etapas.
...más veterana,
más... ...equips més veterans, plantilles més veteranes.
...deu sentir uno más cómodo...
...se sent més cómoda perquè la plantilla sigui jove...
...como esta situación un poco extraña...
Igual, la verdad es que yo me siento igual, porque antes a lo mejor era el pequeño, estaban todos conmigo, me aconsejaban y eso, pero ahora tenemos a Armando, tenemos a César, que son los más veteranos, y es lo mismo, en verdad. Ahora somos más jóvenes, pero hay el mismo rollo, el mismo buen rollo.
Usted nos decía del último partido que no tenía que servir esa victoria para dar tranquilidad, sino para seguir...
La victoria ha dado una parte... Confirma el missatge.
Sí, eso, lo que comentaba antes, que si esta semana salimos y no damos 100%, la victoria del otro día no sirve para nada. Ahora hay que seguir, y más si jugamos en casa con nuestra afición.
Sí, jo per part meva vull fer una última. Dintre d'aquest rol, ara comentava el Pere, no? Aquest rol de jove, que ara doncs, es veu acompanyat de més gent jove, però des de la teva situació de ser de la ciutat, de tota la vida, del futbol base, d'haver-ho viscut en tot, tens un plus de responsabilitat en aquest sentit? Tu t'agafes aquest plus de responsabilitat de dir el que pots representar també per la gent que ve de fora?
Bueno, sí. No sé, no sabria què dir-te, però... Hay que seguir trabajando en equipo y ya está.
Una més.
Vinga, doncs la pregunta del soci.
Un socio pregunta què sentiste al ser cuando la afición te ovacionó al ser sustituido.
La verdad es que es un orgullo que la afición del club que has estado siempre desde pequeño te aplaude, te ovaciona así. La verdad es que estoy muy agradecido por eso.
Y después uno de tus compañeros pregunta ¿qué consejo le darías a Jaume Piñol?
Bueno, ya se lo he dicho y todo el equipo se lo ha dicho que tiene que ser más malo. Es muy buena persona, es la más buena persona que me he encontrado, y tiene que ser más perro, porque es muy bueno, pero que siga así como está, una persona que está siempre en el gimnasio trabajando, no pone ninguna mala cara, y que siga así que va a llegar muy lejos.
Rau, tot i la joventut, tirant aquí de rol d'experimentat, més veterà, i donant aquest consell a Jaume Piñol, un dels joves, en majúscules, jove d'aquesta plantilla com és el de Cardedeu, que sigui una mica més mala bava, que no sigui tan bona persona, Adri.
Doncs sí, sí senyor, aquí donant consells d'aquests pocs anyets que es poden dur de l'una a l'altra. Simplement per rematar-ho, Sergi, David Estals, un jugador que, home, a poc que estigui més o menys igual que les últimes jornades, ha de tenir més protagonisme en el futur.
Sí, segur, segur. Jo crec que, a veure, això sí que seria per mi una sorpresa, eh? Veient el rol que està agafant en els últims partits, veient quina va ser, a més, la seva actuació personal, més enllà la del grup, el Johan Cruyff, jo crec que té tots els números. D'entrada, per ser titular un altre cop aquest cap de setmana, i com dius tu, per anar agafant aquest rodatge, no sé si per assentar-se o no, però sí per tenir aquest paper protagonista. Per cert, i això ja saps per on va, tenim feina, eh? Tenim feina. O sigui, el podem consolidar de moltes maneres, però l'hem de donar una mica més de rodatge.
Li cal una mica de rodatge en quant a oratòria, però al final acabarem traient aquí profit. Sergi Garcés, Nova Creu Alta, vaig cap a Alacant. Fins ara, abraçada.
Fins ara.
Portes giratòries.
Fundat l'any 2017, els 5 anys de vida d'Intercity no han donat per gaire en el capítol del Dexarlequinats. Per allà han passat 3, dels quals 2 hi són encara. Benja Martínez i Pol Roger, tots dos, ja havien viscut l'ascens de l'any passat. L'altre és Jordan Gaspar, que va passar abans per terres alacantines. Dels 3, avui conversem uns minutets amb Pol Roger.
Només té 28 anys, però la carrera de Pol Roger ja és d'autèntic rodamont del futbol. La seva formació va tenir lloc, ni més ni menys, que a 4 de les pedreres de més renom: Espanyol, Barcelona, Real Madrid i Cornellà. A l'estiu del 2014, l'extrem va aterrar el Sabadell B a tercera divisió, procedent del Castelldefels. Entre el seu bon paper sota les ordres de Toni Rodríguez i la situació crítica del primer equip, va arribar a debutar segona A a principis del 2015. Amb el descens consumat a segona B, Roger es va convertir en un dels referents del conjunt de Miguel Álvarez, marcant 4 gols a les 6 primeres jornades. Una projecció meteòrica que va cridar l'atenció del Mallorca, qui va pagar 150.000 euros al mercat d'hivern. El conjunt vermelló no va tenir massa protagonisme i va acabar encadenant 2 sessions al Celta B i a l'Hèrcules. L'estiu del 2019 va decidir canviar d'aires i sortir del territori per provar sort al GIF Sundsvall suec primer i al Petrolul romanès després. La temporada passada va tornar a casa de la mà del projecte de l'Intercity, amb el qual es va proclamar campió del grup 5 de segona ref, marcant un total de 4 gols, tots 4 a casa.
Pol Roger, suposo que des d'Alacant, què tal, com estàs?
Hola, Adri, molt bé. Vosaltres?
Doncs aquí fent una mica de ràdio, descobrint aquest Intercity que ens visiteu aquesta setmana. Clar, és que avui miràvem el teu perfil i dèiem 28 anys. És que va començar tan jove aquí, des d'aleshores has passat per filials, has anat a l'estranger, des de fa un any i mig a Intercity, però 28 anys només, Pol Roger.
Sí, sí, ja tinc una mica d'experiència, però sí, sí, encara tinc 28 anys i em queda anys de futbol.
Què tal si viu per allà? Què tal si treballa Intercity, Alacant?
Bé, molt bé, jo estic molt content. Aquest és el meu tercer any a Alacant, perquè ja havia estat un a l'Hèrcules, i la veritat és que es viu molt bé.
Clar, aquí a Sabadell eres molt jove quan vas irrompre. No sé com recordes allò, tot això que comentàvem ara, que escoltàvem... Doncs mira, s'ha tallat directament, o sigui que de seguida recuperem la trucada amb el Pol Roger, ara que estàvem comentant els seus inicis, sobretot al centre d'esports. Va venir en el seu dia per formar part del filial, com escoltàvem ara a la Caret Madrid, com cada dimecres, amb el perfil dels jugadors aquí en el Porta Giratòries, i volíem comentar una miqueta això, el seu pas pel Sabadell B, el seu debut a segona A. Recordem que fins i tot va arribar a jugar Pol Roger a la categoria de plata diferents partits, el seu debut contra el Recre, etc. Et recupero, Pol, que s'ha tallat la trucada. Et deia que com recordes el teu pas per aquí per Sabadell, entre el B, el debut a segona contra el Recre, després a segona B un gran inici de Lliga, una lesió, la venda al Mallorca, tot allò com ho recordes?
Bueno, pues van ser anys que jo recordo amb un molt bon regust, perquè vaig estar molt a gust, em sentia com si estigués a casa, i la veritat que va ser un punt molt important a la meva carrera per donar un salt. Vaig tenir la sort de debutar a segona divisió i després l'any següent fer una bona primera volta i vaig marxar a Mallorca.
Parlàvem fa dues setmanes amb el Pedro Capó abans de la visita de l'Eldense aquí i ens deia que se li estava fent molt llarga la setmana, que tenia ganes que arribés ja el retrobament amb la nova Creu Alta. Explica'm tu com estàs vivint aquests dies previs a tornar a l'estadi Creu Altenc.
Pues igual, tinc moltes ganes ja de que arribi el dissabte, de tornar a veure la nova Creu Alta, tornar a sentir el que juga allà, perquè és un estadi increïble. I la veritat que tinc moltes ganes de que arribi ja el dissabte.
Portau tres derrotes seguides, ara amb la victòria contra Osasuna Promeses torneu a la zona playoff, cinquens. M'imagino que l'objectiu, veient com és la plantilla i l'aposta que s'ha fet, és estar a la part alta de la classificació, i no sé si després d'aquesta victòria una mica més tranquils visitareu Sabadell.
Sí, la veritat que hem tingut uns quants partits que no hem sumat i la setmana passada vam aconseguir tornar a guanyar i que era una victòria molt necessària. Perquè, bueno, el nostre objectiu, com has dit, és estar a dalt de la classificació i això dona una mica de tranquil·litat i confiança amb la plantilla, perquè havíem començat molt bé, però aquestes tres derrotes pues, ens havien deixat en un punt que no acabem de trobar el bon moment de l'equip que havíem tingut abans.
Segueix el míster de l'any passat, tu vas fer 4 gols i vau ascendir. Dels 8 partits que heu jugat ja a primera ref, has disputat 6 com a titular, suposo també que en clau individual, content tot i el canvi de categoria amb el protagonisme que estàs tenint.
Sí, estic molt content. El míster m'està donant la seva confiança, ja vam treballar junts l'any passat i la veritat és que estic molt content. I la veritat és que també he notat també la diferència de la categoria, en aquesta categoria jugo un altre ritme, però bé, molt content.
Per cert, portem 2 mesos de competició, 8 partits del Sabadell, 8 d'Intercity, del 16 cap 0-0, i a més amb un 1-4, amb un 5-2, o sigui que sembla que hi ha espectacle quan juguen aquests dos equips. Ara és quan acaba 0-0 el partit d'aquesta setmana, però com a mínim sobre el paper es preveu un partit amb gols, no?
Sí, nosaltres la veritat és que estem marcant bastants gols, les vegades que arribem normalment marquem, i bueno, això és maco per l'espectador i esperem que a la nova Creu Alta hi hagi molts gols.
De fet, només un empat en aquests 16 partits, la primera jornada Sabadell 1, Amorebieta 1, vosaltres també és significatiu, no? No hi ha aquí terme mig, o guanyeu o perdeu, però no heu tingut cap empat encara.
Sí, és veritat, només hem guanyat o hem perdut. Bueno, hi ha que trobar un equilibri, però sí que és veritat que bueno, els dos equips encara no han empatat.
Acabo preguntant-te pel Sabadell, no sé si l'has pogut veure aquesta temporada, encara no, i sobretot com l'espereu després de la golejada de l'altre dia contra el Barça Atlètic, el Johan Cruyff?
Jo sí que l'he vist, el segueixo, bueno, des que vaig marxar, el segueixo sempre, i jo el veig un equip jove, un equip bueno, que té una mescla de jove i experiència, però que és un equip perillós, que et poden fer mal, i a mi els partits que he vist m'han agradat molt.
Doncs veurem què tal. Dissabte et desitjarem sort, però a partir de les 9 de la nit ens entendràs, Pol Roger, exarlequinat a les files de l'Intercity, que ens n'alegrem, que et vagi bé la vida per allà per Alacant i que ens veiem aquest dissabte, aquest cap de setmana aquí a Sabadell. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Ens veiem el dissabte.
Fem una aturada en el camí, una pausa ràpida per la publicitat i ràpidament cap al Natació Sabadell amb el Pau Vituri, avui acompanyat del Claudi Martí.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF. Pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Thank you. Soy David Meca, campeón del mundo de natación y socio del Club Natación Sabadell desde que tenía 5 años de edad. Han sido varias décadas luchando por los colores del club y durante este maravilloso camino he conocido a Antonio Ortiz, una gran persona y con valores fundamentales para una entidad como la nuestra. Por eso, doy total soporte a su candidatura. Antonio Ortiz, una persona del club, de nuestro club de toda la vida.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Creuat l'equador de l'Hotel Suís d'avui amb la recta final del camí cap a la presidència del Natació Sabadell. Com sabeu, demà tenim cita a les urnes els socis del Club Natació Sabadell per triar qui ha de ser el president del següent mandat, o Antoni Ortiz o Claudi Martí. Aquí a Ràdio Sabadell, quan hi havien 4 precandidats, van fer les entrevistes amb tots 4. Van parlar després amb les 2 candidatures oficials, un cop ja, doncs valgui la redundància, ens van fer oficials que serien els 2 noms que optarien al càrrec, Antoni Ortiz i Claudi Martí. Vam demanar-los un lloc especial del Natació Sabadell on fer aquesta trobada, aquesta conversa en la mateixa setmana de les eleccions. El candidat Antoni Ortiz va declinar fer aquesta entrevista, no així Claudi Martí. Per tant, marxem cap al carrer Montcada, cap al Natació Sabadell, amb el Pau Vitori. Pau, què tal, acompanyat del Claudi, no?
Què tal, Adri? Doncs sí, acompanyats aquí del Claudi Martí, candidat a la presidència del Natació Sabadell, perllongar durant uns anys més aquest càrrec al qual va accedir l'any 2017. Claudi, què tal? D'entrada, bon dia, bona tarda ja.
Bon dia, bona tarda, gràcies per estar amb vosaltres.
Ara comentava l'Adri el fet de... Bé, comentava dues qüestions que tractarem, eh? El tema de la tria del lloc per fer aquesta entrevista i també l'absència del debat en aquesta campanya. Començo pel to més amable, segurament, no? Per la tria d'aquesta piscina històrica del centre del carrer Montcada.
Bé, per mi aquesta piscina representa el meu inici en el club, no? Jo vaig aprendre a nedar aquí, ara estic veient aquí tots aquests nens i nenes que estan aquí fent cursets, estan aprenent a nedar. Jo vaig aprendre aquí en aquesta piscina, en el carrer 1, en el carrer 6, en el carrer 4, i aquí és on va començar tot fa 54 anys, no? I per tant a mi això em porta uns records molt macos i és l'inici de tota aquesta gran aventura.
L'altra part que comentava d'aquesta introducció, l'Adri, era l'absència del debat en aquesta campanya. Ara ho explicàvem, el senyor Antoni Ortiz va declinar a fer cap entrevista a Ràdio Sabadell. Què li sembla també al Claudi que no hi hagi pogut, no hagi tingut l'opció de tenir aquest cara a cara en campanya?
Bé, a mi em sembla que és una llàstima que el soci es perdi una oportunitat, doncs, que hi hagi un debat obert on es puguin confrontar idees, on es puguin confrontar maneres de veure el club, d'explicar projectes, maneres de comunicar, d'expressar-se. I al final, doncs, és una manera més a la societat d'avui en dia de poder-nos comunicar, no? El fet de que una persona no vulgui un debat, bé, jo, evidentment, el vull, l'he mantingut sempre, el faré, només pot obeir a 2 raons. Si tu no ets capaç de debatre és o perquè no tens res a oferir o perquè realment creus que el no fer el debat, doncs, tapa les mancances que puguis tenir a l'hora de confrontar idees, no? I jo crec que, malauradament, en aquest cas, a la banda contrària es donen els 2 fets.
Dimarts el senyor Antoni Ortiz va presentar la seva candidatura. En aquesta roda de premsa el va interpel·lar directament, doncs, en unes quantes ocasions. Què li sembla o què li va semblar en aquest cas al Claudi Martí? Què ha de dir al respecte de totes les crítiques que va fer?
Bé, jo des del primer moment he entrat en una campanya d'explicar projectes, de confrontar programes, idees, i no d'interpel·lacions personals. Em podia haver interpel·lat en un debat sense cap mena de problema, no? Però bé, van haver diferents interpel·lacions que jo no tinc cap problema en contestar-les. Si el senyor Claudi Martí, el president Claudi Martí, doncs dedica hores a parlar amb el soci, miri, el senyor Claudi Martí ha dedicat al llarg de la seva vida, durant més de 30 anys, milers d'hores al Club Natació Sabadell i a la seva gent. El senyor Antoni Ortiz, totes les hores que ha dedicat al Club Natació Sabadell al llarg de la seva vida ha sigut cobrant. Per tant, a partir d'aquí no crec que hi hagi gaire comparació. Hi van haver altres interpel·lacions, crec recordar també, no? Doncs si el senyor Claudi Martí havia adelantat les eleccions. El senyor Claudi Martí va posar les eleccions en el moment que va creure que era millor pel club, dintre del període que es podia fer, perquè si tenia por de prendre decisions, miri, si ningú és capaç de veure que en els propers mesos, en les properes setmanes, el món, tal com està, ens portarà a tenir que prendre decisions importants al llarg de la nostra vida, de la nostra família i en el nostre club, doncs realment és perquè poca capacitat tenim per veure cap on anem i cap on hem de portar el club. Per tant, les coses són així i per això s'han fet així.
Estem davant, a hores, a escasses hores, de les terceres eleccions del Claudi Martí com a candidat a la presidència. També no sé quines són les seves sensacions, si nota moltes diferències o no respecte al 2011 i al 2017.
Bé, cada elecció han estat diferents, no? I cada elecció s'han donat en un moment diferent de la història en general i de la història del club en particular, no? Els oponents han estat diferents, doncs Miquel Torres, dues vegades, Sant Antoni Ortiz, però cada una té la seva particularitat, no? Jo crec que ara estem en unes eleccions molt importants perquè l'impacte de la decisió que el soci prengui l'any 2022 impactarà en el futur immediat del club. A mi també em preocupa el present, precisament per això, perquè em preocupa el present, per això estic aquí treballant fins a l'últim dia en el present, però sobretot per assegurar el futur, no? Si no haguéssim treballat el present durant aquests últims 6 anys, en aquest moment no tindríem futur. Vull recordar que els últims 6 anys l'entitat ha passat d'una situació crítica total des del punt de vista econòmic a una situació de pandèmia mundial mai coneguda, i malgrat això, avui estem aquí fent una entrevista, no fent un debat, però parlant de les eleccions, amb la possibilitat que el soci torni a decidir quina creu que és la millor opció, i per tant aquestes eleccions venen marcades molt per això. I llavors també ve marcat, doncs, bueno, doncs per la capacitat de confrontar idees, programes, en què, bueno, en què crec que s'està demostrant quin és el programa, les idees, la manera d'entendre el club que nosaltres veiem i proposem al soci, i l'altra manera de veure el club, doncs, el retrovisor d'alguna manera i intentar, doncs, portar-nos anys enrere.
Ho hem parlat ja en aquestes eleccions, durant la campanya, durant la precampanya també. El nom de la candidatura del Claudi Martí és molt més per fer. Fins a quin punt o en quin grau, doncs, ha arribat a afectar, no, aquesta pandèmia mundial que ara explicàvem, aquest mandat del Claudi Martí com a president? I quina, doncs, això segurament és la voluntat o les ganes de seguir fent el que no ha deixat fer la pandèmia aquests últims anys?
El molt més per fer reflecteix clarament el que ha estat aquest mandat i el que és el futur, no? És a dir, que aquests 6 anys s'han fet infinitat de coses és una cosa que no es pot discutir. Entre altres coses, perquè hem tingut que fer coses que mai ens haguéssim imaginat que havíem de fer a partir d'una pandèmia que hem patit i que, com tots sabem, ha sigut brutal el que ens ha costat i el patiment que ens ha costat sobreposar-nos, no? I per això ara tenim molt més per fer. Per què? Perquè moltes coses que no hem pogut fer perquè hem tingut que dedicar esforços a portar el club endavant, malgrat tot el que ha passat, les volem acabar de fer, les volem continuar fent, adaptant-les a la manera, a les necessitats del club post-pandèmia, al club pre-situació de crisi en la que ens trobem. I per tant, el molt més per fer va per aquí. Però el molt més per fer va per aquí perquè pels projectes que tenim en ment, que creiem que el club necessita, però també per la capacitat que tindrem, si és necessari, de confrontar o d'afrontar situacions difícils que pot ser que tinguem en el futur, perquè el món, ja com veieu, en avui en dia canvia cada 3 setmanes, per dir-ho d'alguna manera, i per tant hem de ser lo suficientment forts per poder afrontar no només el que pensem que volem fer, sinó el que el món ens depari en el futur que hem de fer.
Vaig amb alguns conceptes claus que hem escoltat també durant aquesta campanya. La recuperació de socis.
Bé, la recuperació de socis és un tema molt important, és un tema que infereix directament en dos aspectes. L'aspecte social, el recuperar socis vol dir que més ciutadans i ciutadanes de Sabadell tenen l'oportunitat de gaudir del Club Natació Sabadell, de fer esport, i té una incidència molt important també en el que és l'economia del club. Però tot i així, el recuperar socis no és un concepte de per si, diguem, estratègic. És a dir, recuperar socis vol dir que tu tens que adaptar-te a les necessitats que té l'entitat en cada moment. Què vull dir? És molt senzill. El Club Natació Sabadell prepandèmia necessitava tenir equips 1.000 socis. Bé, doncs la pandèmia ens ha portat a tenir que reinventar-se de tal manera on des d'aquest moment, des del punt de vista econòmic, en aquest moment nosaltres no necessitem tenir els mateixos socis. Tant de vols tinguem, eh? I es faran tasques per recuperar. Però nosaltres ens hem reinventat, hem fet l'esforç per adaptar el club, les seves necessitats, les seves despeses, perquè segueixi funcionant al 100% de la mateixa manera eficient i bona, però amb menys càrrega econòmica. Per tant, si tu associes el tenir més socis del que tinguem més ingressos, sí, és un tema matemàtic, però des del punt de vista estratègic tens que saber també què vol dir tenir més socis. En aquest moment tenim plans de creixement importants, estem creixent, aquest any hem crescut 400 socis més del que teníem planificat, tenim un pla estratègic que ens porta que les necessitats del club en aquest moment és arribar als 25.000 socis l'any 25, si arribem als 26.000 o als 27.000, millor, no només des del punt de vista econòmic, sinó des del punt de vista, com deia, de les persones de Sabadell, que vol dir que podran gaudir més del club. Per tant, aquesta és la manera d'entendre el volem més socis. El volem més socis no és el voler comptar socis perquè sí.
Un concepte també que des de l'altra candidatura l'han fet servir força, no?, també en aquesta campanya. Les externalitzacions també, famoses externalitzacions de serveis del club.
Bé, les externalitzacions de serveis del club, no. Les externalitzacions de serveis en el món actual i en una empresa com és el Club de Sabadell i qualsevol empresa del món és una part més de la manera de gestionar les empreses. I les externalitzacions és una manera més, igual que les subcontratacions, igual que la contratació de personal intern, però és que, a més, jo no entenc aquesta dèria amb les externalitzacions, com si fossin el dimoni. Escolta, les empreses que donen servei al Comunicació Sabadell són empreses de primer nivell amb els serveis que donen, i donen uns serveis de qualitat, i si no els donen, doncs s'han de fer les coses perquè els donguin. És a dir, per tant, jo no eliminaré les externalitzacions perquè sí. Si una externalització, un servei extern, no funciona, doncs el canviarem si fa falta per un altre o l'internalitzarem el que sigui, però al parlar d'externalitzacions no, bueno, per què no? No hi ha cap empresa al món que treballi sota el concepte modern de que això no perquè sí. Per tant, i amb aquest tema també hi ha un tema una mica polític, no? Escolta, el senyor Claudi Martí no ha externalitzat res en el Cromotació Sabadell amb els seus 6 anys de mandat. Una externalització, tal com la veiem, que és externalitzar uns serveis i que va associat a que treballadors de l'entitat es converteixin en treballadors d'una tercera empresa. Això Claudi Martí no ho ha fet, això. El senyor Àngel Vinyetes sí que ho va fer. I és el que ara defensa, ho va amb la candidatura del senyor Ortiz. No, i ho va fer l'any 2012, i això va representar doncs, que en el club li costessin molts diners el servei externalitzat fa molts anys i que malauradament la pandèmia ens està costant més recuperar-lo, que és el servei de restauració, però que cada vegada està millor. Per tant, no entrem en debats diguem, merament polítics o interessats o de concepte, perquè si volem entrar en aquests debats, hi podem entrar en qualsevol moment amb números i fets, no? Però externalitzacions, escolta, l'important és que siguem una empresa eficient, amb uns costos adequats, que puguem dedicar el major número de recursos a la nostra gent. Jo els explico als treballadors, si algú ve i us diu, jo és que vull internalitzar tots els serveis, vale. I si això resulta que en el club li costa un 10, un 15 o un 20% més de cost que el que té ara, això vol dir que els treballadors de la casa tindran que perdre capacitat salarial per poder pagar un servei que ara tenim a un preu molt més car? Escolta, les coses no es fan així, externalització sí o no, les coses es fan treballant, tenint idea de com funciona avui en dia el mercat laboral, el mercat econòmic, com funcionen les empreses, i fent-ho d'aquesta manera és com funcionen les empreses i funciona el Club Natació Sabadell.
I ho rematem també, Claudi, gairebé un 2-1. Les instal·lacions, per on passa el futur dels centres de Can Llong i de Montcada, i per on passen també les seccions principals o potents, punteres del club, que vaja, que la línia suposo que de treball és la que s'ha mostrat en els últims anys, no?
Amb el tema d'instal·lacions, tot i malgrat la pandèmia que hem patit, el club ha seguit creixent. Hem seguit creixent amb instal·lacions, amb serveis, amb modernitzar aquestes instal·lacions, no cal que torni a explicar les instal·lacions noves que tenim, perquè el pàdel és un fet molt, molt evident, però és que no és només el pàdel, hem desenvolupat noves instal·lacions, sales d'activitats, a Can Llong s'ha posat en marxa molts metres quadrats d'edifici que teníem sense utilitzar i que ara s'està utilitzant per donar servei als socis, s'han creat instal·lacions exteriors, s'han modernitzat i arreglat moltes d'altres, hem seguit creixent a pesar de la pandèmia, com deia, no? I no parlem ja en el tema d'instal·lacions associades a tema de sostenibilitat, que si vols després hi podem entrar, però que aquí ha sigut una aposta brutal que després la podem comentar. I tot això va lligat a cap on hem d'anar. Molt clar, hem de seguir creixent en tema d'instal·lacions a Can Llong tal com ho hem fet fins ara, perquè tenim capacitat de créixer amb models d'inversió mixtes, que vol dir inversió pròpia o inversió externa, que s'ha demostrat que funciona i tenim molta capacitat de créixer, i a Montcada hem de començar la transformació que aquestes instal·lacions necessiten. Jo aquesta piscina m'encanta, aquesta piscina antiga, però jo vull que, a part de gaudir d'aquesta piscina, jo vull que aconseguim posar en marxa un procés de transformació on l'accessibilitat a les instal·lacions, la mobilitat, la seguretat, sigui la que necessita una instal·lació del segle XXI, on els vestidors estiguin adequats a les necessitats dels socis i de les sòcies, on les sales d'activitats, els gimnasos siguin més moderns, i tot això es pot fer, que evidentment s'haurà de fer d'una manera pausada, pensada, planificada, executada en el temps, evidentment, perquè els recursos que el club té en aquests moments no són els mateixos que teníem fa 6 anys. Però si no som capaços de tenir-ho, de pensar-ho, de planificar-ho, per poder executar-ho mica en mica, mai ho podrem fer. I això nosaltres ho tenim treballat, ho tenim pensat i sabem com fer-ho.
Doncs Claudi Martí, candidat a la presidència del Club Natació Sabadell, que vagi molt bé el dia de demà, aquests tercers comicis que viurà per intentar ser el president del club. Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, moltes gràcies.
Doncs Adri, les paraules del Claudi Martí, recordem simplement per fer un parell de pinzellades ràpides, demà estan obertes les votacions de 9 del matí a 9 de la nit i uns 14.500 socis del club aproximadament doncs estan cridats a votar aquests comicis.
I nosaltres hi serem demà en directe a l'Hotel Suís des de les dues instal·lacions. Gràcies, Pau, una abraçada.
Una abraçada.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Onze minuts ens queden de programa. Llancem una pregunta a l'aire ara. S'ha convertit el rugbi en un esport elitista? Destacàvem la setmana passada el fil que publicava a Twitter un dels integrants del Sabadell Rugby Club, el Patxi Benito, sobre la problemàtica que s'estan trobant a l'hora de tramitar les fitxes i de poder competir amb normalitat. Per fer-nos a la idea, els sabadellencs entrenen amb una quantitat prou elevada de jugadors, però que després alguns dels quals no tenen llicència per poder competir, entre altres coses, pels costos d'aquesta fitxa, i per tant, això converteix en un problema cada partit del Sabadell Rugby Club per la manca d'efectius, a més en un esport tan físic, tan dur i tan exigent com és el rugby. Per fer-nos una idea, un altre exemple pràctic, el 66-0 contra el seu de l'altre dia, partit que es va acabar suspenent, tancant, quan el partit ja estava completament resolt al marcador per manca de jugadors al cantó sabadellenc. Tenim el president aquí, l'Oriol Ferran, als estudis. Oriol, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adri.
Al final, per què d'una temporada a l'altra es passa d'un número de fitxes a l'altre? És un tema de calés, bàsicament?
Principalment són calés. Estem parlant de que l'any passat la fitxa va costar 290 euros, que s'ha de pagar al setembre d'un cop, és a dir, no es donen facilitats per fraccionar-la, i aquest any han augmentat fins a 320 euros. Estem parlant de que la primera temporada del Sabadell Rugby Club, ho vaig estar mirant just ahir, del 2014 a ara, la fitxa s'ha pràcticament duplicat, de 170 euros que costava aquella temporada, als 320 que ens costen ara.
I clar, això és un tema que no només afecta el Sabadell Rugby Club, sinó tot l'esport en general. N'heu parlat amb la federació o no?
Anem parlant amb la federació, però la federació de ser excusa en la mútua i en que és ella la que fixa els preus. Sí que hem parlat també amb altres presidents. Nosaltres tenim la sort de que a Sabadell hi ha 200.000 habitants. Hem parlat amb presidents i altres clubs com pot ser Banyoles, com pot ser Torroella, que són ciutats molt més reduïdes i que tenen molts més problemes. Són equips que fa anys estaven a Primera Catalana, Divisió d'Honor Catalana, ben establerts, i que ara han hagut de renunciar a les places perquè no poden competir.
Clar, la conclusió del fil de Twitter del Patxi que comentàvem ara és que al final els clubs petits d'un esport ja de per si minoritari com és el rugbi estan condemnats a desaparèixer o a no tenir protagonisme pràcticament, precisament pel que comentes ara. Clar, de retruc també se'n ressent l'esport, no només els clubs petits.
Totalment se'n ressent l'esport. Ara mateix hi ha el rugbi femení. Jo no tinc les dades, però m'atreviria a dir que el 90% dels equips són fusions. Per aquest mateix motiu, perquè si és minoritari, amb els preus i el fet de ser femení, encara és molt més complicat aconseguir jugadores que es permetin la fitxa. I això fa que s'han d'ajuntar diferents equips, una cosa que, per exemple, ara ens hem de començar a plantejar els equips masculins, que fins ara no ens havíem hagut de plantejar.
Clar, això t'anava a preguntar. Les tintoreres, per exemple, aquí a Sabadell, ara ho dic de memòria, diria que és Badalona, Mataró i Alella.
Correcte,
més Sabadell.
Equips.
Clar, que és bastant... En altres esports és impensable que equips del Maresme hagin de venir al Vallès per poder completar una plantilla per quantitat de fitxes. Dius que és una opció, per exemple, per resoldre el problema que teniu, poder fusionar-vos amb un altre?
És una opció, és complicat, perquè ara ja estem en plena temporada i la majoria d'equips ja han arrencat, però sí que és una opció que ens anem plantejant i mirarem a veure si hi ha algun equip, algú disponible per poder fer una fusió, més que res per poder sobreviure aquesta temporada i arribar a final de temporada vius, perquè com bé has dit és un esport on castiga molt el físic i no pots jugar tots els partits, tots els minuts, perquè és el que estem fent ara mateix, i acabem els partits tots tocats.
Esteu trinxats,
estem
de fet,
trinxadíssims.
Ho deies ara mateix, que encara arrossegues el que va passar el cap de setmana passat, i això és una roda que no s'atura. Per tant, al final, la solució és difícil, i estem parlant d'una quantitat... Clar, al final, sap greu perquè pots parlar de millores esportives, etc, que al final això és un tema fins i tot logístic, econòmic, el que t'acaba condicionant.
Exacte, però sobretot el tema de la fitxa, el problema és que el que no pot ser és que un esport de gent amateur, com som nosaltres, que tots tenim les nostres pròpies feines i que cobrem el sou normal, haguem de pagar 320 euros a part de les quotes mensuals que s'han de pagar al club, perquè el club també ha de sobreviure, ha de pagar els entrenadors, ha de pagar les instal·lacions, ha de pagar el material. I d'aquesta manera vas sumant i t'acaba sortint l'any del rugby a uns 700 euros. No tothom es pot plantejar, a part del material, després que tu et compris de botes, de cas, de vocals, etc. No pot ser que un esport en sorti a 600-700 euros.
Per
més que res, perquè no ho podem assumir. Jo, per exemple, jo i la meva parella, els dos som jugadors, i són 1.400 euros l'any.
Clar, el que dèiem en començar, la pregunta que llançàvem, en certa manera és que és un esport elitista ara mateix.
Completament. S'ha convertit en un esport elitista per gent que no és elitista. És a dir, jo no sóc una persona elitista, però no puc permetre'm jugar a rugby d'aquesta manera.
Doncs difícil solució. Simplement per lligar una cosa amb l'altra, ja que parlem de com se'n ressent el rugby, avui mateix retorna o reapareix aquest projecte del Placant Barreres que estava inactiu des de feia un temps i que precisament el que busca és tot el contrari, no? Gent amb una difícil situació social i econòmica també, poder tenir un lloc de referència. Per tant, d'aquí a res, a una estoneta a Sant Oleguer amb l'Elisabet Graner com a coordinadora, una nova edició, o vaja, el reprendre el fil del Placant Barreres.
Exacte, és el que s'ha fet a diferents barris, amb gent que d'exclusió social o que no poden permetre's, com estem dient, a practicar el rugby, doncs que a través de l'ajuda de l'Ajuntament i de diferents organitzacions que puguin introduir-se al rugby com a mínim. El primer equip del masculí, el Nil, que va començar a través de Placant Barreres i ara mateix és un dels integrants del sènior masculí, així que esperem que com a mínim surtin uns quants nois i noies més que ens ajudin a omplir els equips de cara als pròxims anys.
Doncs a partir de les 4, a Sant Oleguer, i dirigit a gent d'entre 12 i 17 anys, sobretot posant èmfasi, com dic, en aquelles persones amb risc d'exclusió social, aquesta activitat mixta i totalment gratuïta. Per rematar-ho, ja que has dit el tema de les fusions, no hi ha cap que estigui encarrilada, per això no, encara?
Teníem una opció que era Granollers, però a última hora ha fallat, així que de moment ara mateix anar aquest cap de setmana als màxims jugadors que puguem, després de gaudint de dues setmanes de descans, que ens anirà bé per recuperar jugadors i efectius, i anirem veient aquestes setmanes com ho fem.
Doncs a sobreviure com sigui possible. Oriol Ferran, president del Sabadell Rugby Club, gràcies.
Que vagi molt bé.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Ràpidament, més coses en squash. Iker Pajares torna a veure interrompuda la seva temporada amb una lesió al tendó d'Aquiles. A les semifinals del Campionat d'Espanya disputat a Múrcia va notar una punxada i, tot i poder continuar jugant i passar a la final, el sabadellenc després l'endemà no va poder lluitar pel títol. De fet, no podia pràcticament ni moure el peu. Es va espantar bastant perquè fa uns mesos ja s'havia lesionat el tendó d'Aquiles, però de l'altra cama, de la dreta, passant un autèntic malson que el va tenir fora de les pistes 4 mesos. Aquest cop ha estat a l'esquerra, però amb un trencament molt més lleu. De fet, ahir mateix tenia previst participar a l'Open de Suïssa, no podrà prendre-hi part, però això sí, el jugador del tenis Sabadell espera estar recuperat a finals d'aquesta mateixa setmana. Per tant, el millor de tot plegat, com explica Pajares, és que tot sembla haver quedat en un ensurt.
Ja el dilluns vaig anar a la meva clínica aquí a Barcelona a fer-me una ecografia i bueno, m'han diagnosticat una petita ruptura de 2 mm, que esperem que cap a finals de setmana ja estigui curada. M'he perdut aquesta setmana a l'Open de Suïssa, ja que hauria d'haver jugat avui, i era tot molt, molt precipitat. però bueno, esperem que cap a finals de setmana ja pugui altre cop estar volant a la pista.
Doncs tant de bo que sí, la pròxima cita al calendari PCA de l'esquaixista local podria ser a Singapur a mitjans de novembre. I el tirador del club de tir Sabadell, Jesús Oviedo, ha acabat 30è al Mundial de Rifle i de Pistola dut a terme a Egipte. Aquesta matinada ha tornat a Madrid, al Badienc, després d'una estrena en una gran cita mundial en categoria sènior, havia competit en formatives, que ha comportat la millor marca internacional del xus, amb 626,5 punts als 10 metres. De 146 participants, el tirador local va ser 30è i, a més, en categoria mixta de carabina aire, va acabar al lloc 46 fent parella amb Paula Grande. Per Oviedo, el millor del caire va ser veure's amb els millors del seu esport.
Mi primer campeonato del mundo compitiendo como senior ha sido una experiencia inolvidable, ya que he conseguido igualar mi mejor marca internacional, por lo que estoy bastante contento. Y además poder competir contra muchas de las leyendas de este deporte, las cuales he visto mil veces por vídeos y en directo, y estar ahí a su lado compitiendo codo a codo fue increíble la verdad.
En aquest Mundial d'Egipte, els quatre primers ja assolien la plaça olímpica. Al llarg del 2023 hi haurà més cites internacionals amb l'opció d'aconseguir aquest bitllet per París. Oviedo ha tornat d'Egipte encantat amb aquest primer tastet, però desitjant tornar a un gran torneig per aspirar al que és el seu gran objectiu, el seu somni d'anar als Jocs. La setmana que ve tirarà el Campionat d'Espanya Sub-23, el mes que ve hi haurà un Open a Budapest i la pròxima gran cita al calendari internacional serà al març del 2023 amb l'Europeu d'Estònia. Tenim pendent parlar de bàsquet. Ho farem demà amb la gent del Club Natació Sabadell i del Sant Nicolau, entre d'altres, però és que demà són les eleccions a la presidència del Natació Sabadell, les terceres de la seva història, i per tant farem el programa des de les instal·lacions de Can Llong i del carrer Montcada, les dues seus de l'entitat sabadellenca, a més de parlar, evidentment, del Sabadell Intercity d'aquest dissabte o del derbi de la Lliga Nacional Juvenil que tindrem també aquest cap de setmana.
Hotel Suís.
Això demà a la una, amb el Toni González, segur també a les vies de so. Ara, però, les notícies amb la Núria García i els companys d'informatius. Que passeu un molt bon dimecres. Més informació, com sempre, arroba Ràdio Sabadell a xarxes socials o a radiosabadell.fm. Adéu-siau, una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.